tal? Salutacions. Benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dijous 6 de març, al Mirador de l'Actualitat, parlarem sobre els pisos buits i de la injustícia social que això representa. Comptarem amb diversos experts en el tema i també amb els responsables d'una iniciativa per desnonats que està en marxa a Lleida. Ja en la segona hora, com cada dijous, tindrem l'Hora del Consumidor, amb la col·laboració, com sempre, de l'Agència Catalana del Consum. Com cada dijous també comptarem amb la secció El Pitjor del Pitjor, en què la Laura Aznar ens parlarà de la cerimònia dels Òscar. I ja a la part final del programa ens visitarà l'advocat José Miguel Mestre amb el seu observatori laboral. Tot això i més sorpreses aquest dijous en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè per correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat, Facebook i Twitter del programa @primercafeestel i per telèfon al 93 409 27 74.
Bon dia, Sara.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit el que fem és repassar les notícies més destacades d'aquest dijous.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Augmenta el consum d'alcohol entre els joves de 14 i 15 anys.
Això és el que assegura l'enquesta bienal del Ministeri de Sanitat. En aquest sentit, els estudiants de secundària comencen a beure una mica més tard que ara fa uns anys, gairebé als 14 anys. Però hi ha més joves que beuen. El 81% ho ha fet en l'últim any. I en beuen més quantitat. A més, ho fan de manera més perillosa, 5 copes o més en poca estona, una darrere l'altra. Les noies beuen més que els nois. Atenció, la beguda l'aconsegueixen en primer lloc al supermercat, però també en bars i en pubs. I d'altra banda, les pastilles d'èxtasi que corren pel mercat actual són cada cop més perilloses i superen els 100 mg de MDMA, una droga psicoactiva d'origen sintètic. Atenció, perquè doblen la xifra mitjana de l'any 2009. Tal com adverteix el projecte Energy Control, els riscos de les drogues van més enllà de les substàncies mateixes, ja que cada vegada són més les píndoles que s'adulteren.
Canviem de qüestió. Avui també us expliquem que les balances calculades per Extremadura són un, atenció, un despropòsit tècnic, explica'ns ara.
Sí, Marcel, el conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, considera que l'estudi presentat pel conseller Antonio Fernández no és una balança fiscal, sinó un document polític. El càlcul que ha presentat Fernández situa Catalunya com la comunitat autònoma que rep més inversió per habitant, mentre que Extremadura queda en desena posició. Escoltem Andreu Mas-Colell.
No és una balança fiscal, és un document polític. En segon lloc, des del punt de vista tècnic, és un despropòsit complet. I en tercer lloc, no penso entrar-hi, no penso entrar-hi més. Nosaltres tenim un tema i un tema gros amb el govern central.
La Generalitat està ultimant el seu propi càlcul de balances fiscals que possiblement estaran llestes d'aquí a un mes.
La LOMCE torna a discriminar el català.
La llei de Wert només preveu pagar l'escolarització en escoles concertades quan no hi hagi oferta pública en castellà, però no quan en falti de qualsevol altra llengua cooficial de l'Estat. El projecte del Reial Decret de la LOMCE, que el Ministeri d'Educació acaba de posar a exposició pública, dona tots els detalls de què cal fer quan falta oferta en castellà, però no diu res de les altres llengües.
Aquest dijous també us expliquem que l'alcalde de Guissona respon al Partit Popular que el poble no té cap oficina dels Mossos d'Esquadra.
Doncs si el consistori replica la demanda de la diputada popular Marisa Xandri, que insta el govern a retirar les banderes no oficials de les oficines dels Mossos, assegurant que a Guissona s'hi produeix aquesta situació.
D'altra banda, els metges exigeixen que el cigarret electrònic sigui considerat tabac.
Els professionals sanitaris denuncien que no està demostrat que el vapor que desprenen els cigarrets electrònics sigui innocu. Com que alguns dels líquids que utilitzen porten nicotina, els metges, com dèiem, denuncien que els resultats siguin igual d'addictius que el tabac.
I avui us destaquem en clau de successos que han detingut el fill de l'home de 78 anys mort en un presumpte assalt al Montornès.
Recordem, Mercè, que un intrus entrava de matinada al domicili i emmordassava la víctima, la seva dona i també una cuidadora que va poder deslligar-se i avisar la policia. Els Mossos han començat a sospitar que no era un assalt perquè no faltava cap objecte de valor i, per tant, com dèiem, han detingut el fill de l'home mort com a presumpte sospitós.
I tot just ahir moria una dona de 75 anys que van trobar lligada i malferida a prop de casa seva.
La van trobar divendres lligada de mans i peus prop del seu domicili. Se sospita que l'anciana podria haver estat víctima d'un assalt violent, com dèiem, a casa seva.
Ara mateix passant 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El secretari d'Estat nord-americà John Kerry es va reunir ahir a París amb el seu homòleg rus Sergei Lavrov. El tema Ucraïna serà.
Doncs sí, Kerry ha sortit d'aquesta trobada optimista, Mercè, i ha anunciat que hi ha un acord per seguir les converses amb russos i ucraïnesos i mirar de trobar una solució. Segons el cap de la diplomàcia nord-americana, malgrat que no s'ha tancat cap pacte en ferm, s'han produït avenços i diu que la situació també és millor avui que la d'ahir. També ha explicat que no s'assignarà res sense comptar amb el govern d'Ucraïna. Fons diplomàtics assegurant que Sergei Lavrov s'ha negat a reunir-se amb el seu homòleg ucraïnès perquè no el reconeix, diu, com a interlocutor legítim. Kerry, de la seva banda, ha demanat també a Moscou que retiri les seves tropes de Crimea i obri així la possibilitat que Ucraïna tingui el govern que vulguin els seus ciutadans.
Escàndol polític a França per la publicació de converses privades de Nicolas Sarkozy quan era president de la República Francesa.
Escàndol perquè a priori les converses les hauria enregistrat Patrick Buisson, el conseller, quan era a l'Elisi. Els documents recullen converses de Sarkozy amb membres del seu govern i una amb la participació també de la seva dona, Carla Bruni. Tota la classe política francesa ha criticat la difusió dels enregistraments clandestins, no pas pel contingut que s'ha fet públic fins ara, sinó pel que podria sortir a la llum i que podria ser molt més comprometedor per Sarkozy, per la dreta francesa i també per la mateixa presidència de la República, ja que l'autor de les gravacions ocupava, com dèiem, un càrrec de la màxima confiança en l'estructura de l'Estat.
I avui també us informem en clau internacional que la Comissió Europea ha donat a conèixer la llista de països amb desequilibris macroeconòmics excessius durant aquest últim any. Per cert, Espanya ha quedat fora d'aquesta llista en considerar que ha fet un ajust important el 2013.
Doncs sí, és fora de la llista de la zona de perill, Mercè. No obstant això, la Comissió ha advertit de riscos i ha recomanat reformes addicionals en el mercat laboral. En el seu informe, la Comissió Europea ha considerat que els desequilibris que encara té Espanya disminuiran, sembla, al llarg del temps. D'altra banda, qualifica també d'excessius els desequilibris d'Itàlia i ha avisat Berlín. Alemanya li ha demanat mesures per reduir el seu persistent superàvit per compte corrent.
Un gol de Pedro va donar ahir la victòria a la selecció espanyola a l'amistós que es va disputar contra Itàlia a l'estadi Vicente Calderón.
Doncs sí, Mercè, Pedro Rodríguez continua en ratxa amb la selecció espanyola. El davanter del Barça ha fet l'únic gol d'aquest partit en una de les últimes proves abans del Mundial del Brasil d'aquest estiu. El seleccionador espanyol Vicente del Bosque ha fet jugar 4 blaugranes més en l'11 inicial. Alba, Cesc, Busquets i Iniesta, que han fet companyia a Diego Costa, que recordem ha debutat amb la samarreta espanyola, i també a Thiago. Víctor Valdés ha estat suplent de Casillas, però ha jugat tota la segona part. Només Xavi ha descansat i ha vist tot el partit des de la banqueta.
I la jornada d'ahir serà bastant marcada per altres amistosos.
Doncs sí, França, dirigida per Didier Deschamps, va vèncer Holanda de Luis Van Gaal per 2-0. D'altra banda, Xile, amb Alexis Sánchez com a titular, va perdre a Berlín davant l'Alemanya per culpa d'un gol de Mario Götze. I Anglaterra ha superat Dinamarca gràcies a un gol de Daniel Strudi. I Portugal s'ha desfet amb autoritat al Camerún per 5-1 amb doblet de Cristiano Ronaldo.
El Barça va presentar ahir l'exposició que explica la proposta de remodelació de l'Espai Barça.
Preveu, entre d'altres actuacions, la remodelació del Camp Nou i la construcció d'un nou Palau Blaugrana, els 3 terrenys que ara ocupa el ministadi. Els socis ja poden visitar-la per decidir el referèndum que se celebrarà el 5 d'abril.
I seguim parlant de futbol perquè l'Argentina no va ser capaç de marcar-li ni un gol a Romania, a Bucarest, i el resultat ha estat l'inicial 0-0.
I d'altra banda, Neymar ha brillat amb força amb la seva selecció i ha aconseguit 3 gols en un partit molt còmode pels de Luis Felipe Scolari. Els brasilers han superat Sud-àfrica per 0 gols a 5 en un partit en què han jugat amb dues samarretes diferents, una de groga a la primera i semblava a la segona part.
I el comitè de competició ha sancionat en tres partits el segon entrenador de l'Atlètic de Madrid, Germán Burgos, per les seves protestes irades durant el derbi madrileny.
El Manu Burgos es va encarar amb l'àrbitre del partit, Delgado Ferreiro, després d'una jugada entre Arbeloa i Diego Costa i va haver de ser subjectat a atenció per 8 persones quan va ser expulsat. L'Atlètic de Madrid ja ha anunciat que no pensa recórrer aquesta sanció.
Déu-n'hi-do, Manu Burgos, eh?
Sí, filla.
Té força. Vinga, encara en clau esportiva, l'advocat i expresident del Sevilla, José María del Nido, ja és a la presó.
Va ingressar ahir al matí a la presó de Sevilla. L'exdirigent esportiu el van condemnar per una afer de corrupció a Marbella, 7 anys de presó per prevaricació i malversació.
I us expliquem, per acabar, que l'exjugador blaugrana Gica Popescu ha estat condemnat a 3 anys de presó per frau fiscal. En total, segons el tribunal, la trama va defraudar més de 8 milions d'euros a l'estat romanès i als clubs implicats. La sentència és ferma i no es pot recórrer. Per tant, Popescu haurà d'ingressar a la presó.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 11 minuts de les 8 del matí. Laura Aznar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Notícia curiosa d'aquest dijous.
Doncs les autoritats flamenques investiguen el repartiment de piruletes de cànnabis. L'Ajuntament intenta esbrinar què hi ha al darrere d'aquestes piruletes que es van repartir entre els nens i nenes durant la desfilada de carnaval a la ciutat de Genc. El Carmel tenia gust de cànnabis i portava un embolcall en el que hi havia un dibuix d'aquesta planta. Els pares dels infants van denunciar els fets després de descobrir que el paper que cobria el Carmel indicava que el producte contenia autèntic cànnabis, segons deia textualment. L'alcalde de la localitat flamenca, Wim Dries, ha confirmat que s'ha obert una investigació i que els especialistes analitzaran les piruletes per determinar els elements que les componen, tot i que, d'entrada, sembla que no porten THC, que és el principal component psicoactiu del cànnabis.
Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble humil, alegre i combatiu.
Els valencians Obrim Pas ofereixen avui l'últim concert a Barcelona. Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia. El grup valencià s'acomiada als escenaris amb 5 concerts, 2 a Barcelona, el d'ahir i el d'avui, una a Palma el 17 d'abril i 2 més a València el 23 i el 24 de maig, que es gravaran amb la idea de fer un disc. La banda va anunciar la seva dissolució després de 20 anys en el món de la música i una última gira pels Països Catalans, un grup referent de la cançó popular i de protesta dels últims anys.
I avui també us expliquem que el Museu Picasso presenta l'exposició Post-Picasso.
La mostra fa un recull de l'empremta del pintor malagueny en l'art dels finals del segle XX i inicis del segle XXI. Inclou les reaccions contemporànies suscitades per Picasso, artistes com el congolès Sheri Samba, l'holandès Volker de Jong, el nord-americà Andy Warhol, entre d'altres. Post-Picasso, reaccions contemporànies, posa sobre la taula la qüestió de si Picasso continua sent rellevant en l'art contemporani i examina diverses formes en què els artistes s'inspiren i es relacionen amb la seva obra. La presentació s'estructura en cinc seccions que reflecteixen diferents criteris de l'artista. Les dues primeres se centren en les obres que fan referència del Guernica i les damisel·les d'Avinyó, i les altres tres en les seves últimes obres, del surrealisme, les èpoques blava i rosa. Les 58 obres exposició estaran obertes al públic fins al proper 29 de juny.
Moltes gràcies, Gerardo. Nosaltres obrim pas tot seguit a l'Ignasi Miranda, que arriba a la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, El primer cafè.
Bon dia, un minut i serà un quart de nou. El Papa Francesc va presentar ahir la Quaresma, coincidint amb l'inici d'aquests 40 dies, com un temps de conversió personal i una oportunitat per passar de la indiferència davant l'abandonament de moltes persones a la preocupació precisament pel seu bé. En l'audiència general d'aquest dimecres de cendra, el pontífex va interpel·lar els creients i els va demanar més coratge per ajudar els altres, els necessitats, especialment aquells que no tenen sostre i que pateixen per qualsevol motiu.
Vivir plenament el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal, para la renovación personal y comunitaria que nos acerca a Dios.
En aquesta línia, el Sant Pare va posar l'exemple, com dèiem, dels qui no tenen el més mínim per sobreviure, referint-se explícitament al sense sostre. Francesc també va fer una crida a la conversió en un temps que és fort, segons va recordar, perquè ens porta fins al gran misteri de la Pasqua de Resurrecció. Després de l'audiència, el pontífex va presidir a la tarda la processó penitencial i la missa a la Basílica Romana de Santa Sabina, on va beneir i va imposar la cendra.
Els diaris d'aquest dijous titulen, comencem per el diari ABC, que assegura que Zapatero esmena la campanya de Rubalcaba que va contra Interior, i també subtitula Ferraz desautoritza el Partit Socialista de Navarra i avorta la moció de censura a Navarra. D'altra banda, el diari La Razón titula les actes d'ETA recullen el pacte amb Bildu que el Partit Socialista de Navarra va plantejar a Navarra, i també malestar a Gènova pel repte de Quiroga. El diari El Mundo titula les autonomies s'endeuten amb 5.400 milions en tan sols dos mesos, i també el ministre Fernández Díaz assegurant unes declaracions que les crítiques fan veure les màfies que han d'entrar. I el diari El País titula Estats Units i Rússia obren la via diplomàtica per la crisi ucraïnesa, i també en la política ho tens quasi tot pagat sobre les converses privades de Nicolas Sarkozy.
Seguim amb més portades a casa nostra. La Vanguardia titula Brussel·les treu Espanya dels països amb més risc i subtitula que la Comissió Europea desvia Itàlia i França al seu focus de preocupació. Seguim amb el diari El Periódico, que titula Setge al cotxe a Barcelona i explica que l'alcalde Trias pretén reduir el 5% de la utilització del vehicle privat abans de l'any 2018. Seguim amb el Punt Avui, balances trucades, i subtitula Extremadura presenta uns càlculs fets a mida i afirma que Catalunya és la més beneficiada. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula El govern paga 9 de cada 10 euros d'atenció a la dependència.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, Mercè.
El descosit d'aquest dijous.
Mira, avui Toni Aira, al Singular Digital, descriu l'acord d'Ernest Maragall amb Esquerra Republicana com una passa més de Junqueras cap al centre, per agafar Gruix com a opció de govern creïble. Joan Manuel Tresserres afegeix a l'Ara que, amb la connexió entre les tradicions republicana i socialdemòcrata, busca la recomposició de les esquerres, que en el cas català, a més, té una oportunitat de transformació social immillorable en poder encetar per la via democràtica un projecte polític nou. Finalment, Ernest Folk, a El Periódico, diu que aquesta operació palesa l'amor impossible entre Junqueras i Mas, entre l'estratègia de futur d'esquerra i la fragilitat i les contradiccions internes de Ciu. Pel que fa a les balances fiscals extremenyes, Salvador Cot escriu a Nació Digital que la broma tindria gràcia si no fos per la situació alarmant en què es troben els serveis públics de Catalunya, per manca de finançament, mentre un terç dels extremenys viu dels diners públics, és a dir, el doble que a Catalunya. Pel que fa a la crisi de Crimea, Vicent Partal escriu al Punt Avui que la història de Rússia és un combat permanent entre Pushkin, que encarna la Rússia europea, i Dostoyevsky, que defineix com ningú l'ànima asiàtica, amb el megalònom Rodion Rolkornikov, ara encarnat per un Putin que, però, a diferència del protagonista de Crim i Càstig, no es deixarà redimir per l'amor. Pel que fa a l'enquesta europea de violència sobre les dones, l'editorial del País diu que mostra que el camí de la igualtat esdevé més problemàtic com més avança i que s'hauria d'aprofundir en la prevenció per via de l'educació. Tanmateix, les xifres d'Espanya són menys traumàtiques que les dels països nòrdics, a diferència del que passa amb el consum d'alcohol entre els més joves, que ha augmentat. Aquest és un problema que, segons escriu Antoni Bassas a l'Ara, només es resol educant els fills amb nous estils de vida i estímuls en la confiança i el control. Finalment, sobre les elevades xifres d'atur, especialment entre la població de 30-44 anys, Alfredo Pastor adverteix a La Vanguardia que cal encarrilar ara la situació d'aquest col·lectiu crític si no volem tenir un problema irresoluble dintre de 10 anys. I en aquest sentit proposa generalitzar la feina fixa a temps parcial, com ja fan a Holanda o Alemanya, dos països amb uns nivells d'atur dels més baixos.
Moltes gràcies, Gabriel. Per cert, tots els descosits que ens expliques cada dia els podem trobar resumits en un blog, oi? Recollits, millor dit.
Exactament.
Com es diu aquest blog, Gabriel?
Mira, el blog es diu meurici.blogspot.com. Meurici amb M-E-U-R-I-S-I.
Doncs algun dia ens explicaràs, aquest Meurici d'on prové.
Exacte. Algun dia us explico.
Moltes gràcies, Gabriel. Que vagi bé. Bon dia.
Adéu.
Ràdio Estel. Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que té o ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada i una altra amb més de 500 productes rebot que tornen el 50% del seu import per la següent compra que facis des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el litre d'oli d'oliva verge extra Cosur Origen a 4,30 €.
I de rebot te'n portes 2,15 €. Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor.
I també a Hipercor.es.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 7 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara queden aturades en aquesta xarxa viària. Són trams de retencions, per exemple, a la Ronda de Dalt. Són trams, com dèiem, d'aturades intermitents. Meridiana, Vallcarca, sentit Llobregat, entre Diagonal i Sarrià, direcció Besòs. I pel que fa a la Ronda Litoral, també retencions intermitents des de Gran Via fins a la Barceloneta, sempre en sentit Llobregat en aquesta Ronda Litoral de Barcelona. A la resta de vies destaquem molta lentitud a la C-17, a la zona de Parets. També hi ha aturades, per exemple, a la C-58 entre Sabadell, Badia, baixant cap a Barcelona. I pel que fa a l'autovia A2, molta lentitud, arribant a Sant Vicenç dels Horts. I, de fet, al cinturó del litoral hi ha aturades intermitents entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, fins a Cornellà, gairebé arribant a la zona franca. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Ambient assolellat avui a tot Catalunya, tot i que ara mateix tenim algunes boires, boirines a punt a l'interior, també del prelitoral, sobretot sud, que aniran desapareixent a poc, també els núvols que hi ha al Pirineu de Lleida acabaran per marxar. I és que a partir d'avui comença a imposar-se l'anticicló i, per tant, l'ambient serà molt estable i assolellat, no només els propers dies, sinó tot el que resta de setmana i també bona part de la setmana que ve. Per tant, cada dia parlarem de sol i, això sí, els propers dies amb la formació cada vegada més de boires a les comarques de l'interior, sobretot a primeres hores del matí. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes semblants a les d'ahir han vingut agradable al centre de la jornada, màximes entre els 14 i els 18 graus. Això contrasta amb l'ambient fred d'ara de primeres hores. Tenim 10 graus a Barcelona, hi ha 6 graus a Tarragona, 3 graus a Lleida i només 1 grau a Girona. Les temperatures diurnes demà pujaran un parell de graus. Podríem ja fregar els 19, gairebé 20 graus a alguns punts del sud de Catalunya i arribar a aquest valor de 20 graus de cara al cap de setmana. Per tant, ambient primaveral de cara a les properes jornades, però compte que a primera hora del matí farà fred i aquesta situació, com dèiem, de sol, de suaus temperatures diurnes, ens acompanyarà com a mínim durant una setmana més.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. ...150è aniversari del Pare Manyanet amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a l'excursió el 15 i 16 de març. A Agramunt visitarem l'església i comprarem torrons. Passejarem per Tremp i farem missa dominical anticipada a Santa Maria de Valldeflors. I per acabar, sopar. El 15 i 16 de març viu amb nosaltres el 150è aniversari del Pare Manyanet. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Barcelona, Escola de Sardanes al Cort Inglés per nois i noies entre 6 i 14 anys.
Ja pot inscriure de franc els seus fills abans de divendres a la planta infantil del Cort Inglés amb dues fotos carnet.
Aquest any fem 37 anys i més de 21.000 nens i nenes ja han après amb nosaltres a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Escola de Sardanes al Cort Inglés. Aquest dissabte comença el curs.
El mirador de l'actualitat.
La Generalitat crearà un nou impost per als bancs que tinguin pisos buits, una iniciativa anunciada dimarts i que s'afegeix a les multes que ja apliquen alguns ajuntaments, entre els quals destaquen Terrassa, Girona, Granollers, Tarragona i Barcelona. El govern català vol aplicar aquest tribut, que es cobrarà només en aquells municipis amb més demanda d'habitatge, per facilitar l'accés dels ciutadans a una de les necessitats més bàsiques, la vivenda, com tots sabem, teòricament un dret garantit per llei. L'objectiu és que les entitats financeres treguin aquests pisos a lloguer. Aquesta notícia arriba només una setmana després que el diari britànic The Guardian revelés que Espanya és líder europeu precisament en pisos buits, amb gairebé 3 milions i mig de llars on no hi viu ningú. La xifra representa, atenció, el 31% dels 11 milions d'habitatges sense ocupar que hi ha al conjunt d'Europa. Són dades que destapen tot un escàndol, podem dir-ho així, un capítol de les injustícies que provoquen la queixa de molts ciutadans a través dels seus col·lectius, entre ells la plataforma d'afectats per la hipoteca, que acaba de complir 5 anys. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs, segons el que va anunciar, com dèiem dimarts, la Generalitat, tenir un pis buit durant més de 2 anys li costarà a un banc entre 850 i 1.650 euros anuals. La mesura del govern entrarà en vigor si es compleixen els terminis previstos a partir de l'any vinent. Es calcula que seran com a mínim 15.000 els habitatges que els sortiran al mercat, xifra que equival a tot l'estoc d'habitatge social de la Generalitat. La xifra que revela el diari The Guardian referint-se a tot l'estat, més de 3 milions de pisos buits, no és l'única coneguda aquests dies. Segons dades de l'Institut Català corresponents a l'any passat, a Catalunya hi ha 450.000 habitatges sense ocupar, dels quals 80.000 són nous. Coincidint també amb el 5è aniversari de la plataforma d'afectats per la hipoteca, hem sabut que actualment hi ha a Europa més de 4 milions de persones sense casa, segons dades de la Unió Europea. El trist lideratge d'Espanya en pisos buits va seguit dels 2 milions que hi ha a França i a Itàlia, el 1.800.000 a Alemanya i els 700.000 que té el Regne Unit. Més enllà de les xifres, ens preocupen els rostres dels milers de persones que cada setmana pateixen a Espanya i en el context d'Europa el drama del desnonament. Són persones que engreixen un altre comptador de la vergonya, el del sense sostre.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Un dijous on compartim la taula del primer cafè del Mirador de l'Actualitat amb Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i exdirector d'Afers Religiosos. Senyor Puigdollers, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Josep Jorge, que és administrador d'empreses i director de l'empresa jubilarseencasa.com. Senyor Josep Jorge, bon dia.
Bon dia a tots.
I des de Lleida, amb l'estudi que ens cedeix COPE Lleida, avui comptem amb la presència de Carles Sant Martín, delegat diocesà d'Acció Caritativa del Bisbat de Lleida i un dels responsables de l'aplicació del programa d'habitatge social per a desnonats al Seminari de Lleida. Mossèn Carles Sant Martín, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi i companyia.
Moltes gràcies per haver acceptat la invitació per acompanyar-nos en aquest dia on volem parlar d'un escàndol. Ho hem dit així perquè no ho podem dir d'una altra manera. Primer de tot, senyors, vostès què pensen de la mesura anunciada per la Generalitat aquest dimarts de crear un impost per als bancs que tenen pisos buits? De quina manera pot millorar la situació de l'habitatge a Catalunya? Si volem començar per aquest fet d'actualitat, senyor Puigdollers, per exemple, o senyor Jorge, qui vulgui. Sí, senyor Puigdollers. Endavant.
Anem a veure. Jo, en principi, tot el que és anunciat com a mesura impositiva, sancionadora, sempre ens planteja altres problemes, no? Poder perquè som un país que ens agrada viure amb la màxima llibertat possible.
Sí. Aleshores, diria vostè que no és desitjable, vaja, que hagi d'haver-hi una mesura així.
Això mateix, no? Vull dir, tot allò que és coacció, hi haurà una reacció. I aquí el que es tracta, com s'ha dit ara, ens sentíem, l'habitatge és un dret que la llei ha de protegir. Per tant, si ho ha de protegir, sembla que hauria de protegir amb un altre caràcter, el caràcter coactiu.
Però amb l'objectiu que aquests pisos vagin al lloguer i més gent pugui accedir-hi, diguéssim, la mesura podria estar
això
bé.
Això és important, però això vol dir que hi havia un altre problema general que ha provocat que hi haguessin tants pisos. I això no és un problema d'avui, és un problema històric en aquest país. Hem sentit les xifres. Si el 30% o 31% de tota Europa és d'Espanya, quin percentatge? 450.000, ens diuen també. Però, en canvi, ens parlen de que aquest impost es parla de 15.000. Uh-huh. Què passa amb la resta?
Clar, encara n'hi ha molts, no?
És a dir, hi ha molts interrogants per aquí al mig.
I tant. Senyor Jorge?
No, bé, diguem-ne que tot això ho hem de centrar en quin és el valor que li donem a Espanya a l'habitatge. I el valor que li hem donat tots plegats, perquè no estem parlant només de bancs, estem parlant de particulars, d'herències de família, és que hi ha una transmissió patrimonial. L'habitatge té un valor patrimonial molt important en la societat catalana i espanyola en general. En conseqüència, és un bé que s'intenta protegir. Ara ens estem focalitzant molt en aquells que tenen immobles, les entitats financeres, degut a tots els processos financers que hi ha hagut fins ara, de crisi econòmica i de més, però al final cada un de nosaltres hem de veure com entenem la vivenda. I molts de nosaltres entenem que la vivenda és un refugi patrimonial. De tal manera que no és que hi hagi un problema de disponibilitat. Evidentment, hi ha habitatges suficients per tots, en sobren. Ja no és aquest el problema. El problema és de solvència. I aquí és on és la pedra angular. Quina és la capacitat de pagament que pot tenir algú que ocupa un habitatge, bé sigui en lloguer o bé sigui en compra?
Clar, en compra a través de la hipoteca, que és el gran drama de molta gent ara, avui dia. Molts matrimonis joves, moltes famílies amb fills petits i moltes persones en aquesta situació. Mossèn Carles Sant Martín, sobre la mesura, i ara entrem en altres temes.
Sí, jo diria que tot depèn segurament en la vida, no? Des d'on ens posem, És allí tindrem el cap on tenim els peus. Si els peus són d'una família o d'un col·lectiu de famílies que es troben doncs, molt apurades en situacions d'atur, de, realment de vulnerabilitat i no tenen casa, doncs una mesura així doncs, la veuran bé, no?, per pressionar els bancs i els grans propietaris. Si ens situem des dels bancs o els grans propietaris, doncs segurament aquesta mesura no els agradarà, no? Les mesures de pressió no sempre són les millors, però algunes vegades són les que convenen fer perquè hi ha una realitat i que la constatem des de diferents entitats, que hi ha moltes famílies que continuen estant a l'atur. A Lleida nosaltres estem molt en relació amb la PA i continuen cada setmana acollint 6, 7, 9 casos de famílies que estan desnonades. És a dir, que això de moment no s'atura, eh?
Malauradament no. Com està ara mateix tot el procés de construcció d'aquests pisos a l'antic seminari de Lleida? Fa uns dies el bisbe Joan Piris anunciava que ja sembla que després de l'estiu les primeres famílies podrien arribar-hi, oi?
Doncs, mira, aquesta setmana, tal com havíem previst, han començat les obres. Per tant, aleshores està en marxa la primera fase d'aquestes obres i que m'hem pres molta il·lusió perquè per poder arribar un dia així, i això, aquest projecte va començar ja el desembre del 2012, hi ha moltes hores de treball de persones voluntàries, d'aparelladors, d'arquitectes, de persones, i finalment ha estat un motiu molt d'alegria l'haver pogut començar ja les obres aquesta setmana.
Aquest exemple, el del Bisbat de Lleida, és un entre molts, no?, d'entitats que allà on no arriba l'administració moltes vegades per solucionar els problemes hi arriben. No sé si vostès coneixen altres exemples o volen comentar alguna cosa sobre això de Lleida.
Realment aquest és un exemple clar, d'una persona, en aquest cas ha sigut el bisbe, o tota l'església diocesana de Lleida, que
el
ha estat sensible,
sí,
exactament,
sí,
a un problema i ofereix un edifici que té, que el podria haver fet moltes coses amb ell, fins i tot capitalitzar-lo, vendre-lo i tal, o fer pisos per venda. No, dedica i ho dedica per qüestió social per a aquells que no puguin. És una visió molt diferent, no? Uh-huh. Els bancs, que per la causa que sigui, han acumulat moltíssims, segurament per patrimonialitzar tot aquest sistema, ara se'ls sancionarem amb una mitja d'uns 1.000 euros. Per quan el vendran aquell pis? Per una mitja de 125-150.000, 1.000 euros és realment és simbòlic, la sanció que pot tenir. Uh-huh. És a dir, realment això provocarà que... O hem d'intentar sensibilitzar els bancs que dediquen d'alguna altra manera, que canvin la política i que potser, sí, en la seva responsabilitat social corporativa puguin dedicar amb un altre criteri no tan patrimonial el futur d'aquests pisos.
Ignasi, si pogués ser, sí, jo volia afegir també que una mica el nostre projecte no és solament construir pisos, perquè certament avui un es podria plantejar, però escolti, realment cal construir pisos quan hi ha tants de buits, i certament no cal construir més pisos quan hi ha, no? Però el plus d'aquest projecte, que en aquest sentit ens sembla que és una miqueta alternatiu, nosaltres diem que aquest projecte apunta a un nou model social, no? I és la força per la qual hi estem treballant, no? Si no ens hi plantejaríem. I d'on hi fer aquest fet d'un nou model social? Doncs creiem que la causa que explicaria una d'elles, no? Aquest gran doncs, estoc de pisos, de tanta especulació, és que no s'ha posat al centre la persona humana, sinó l'interès, l'especulació, el guany. Llavors, el nostre projecte doncs, és una denúncia i un anunci al mateix moment. Per què? Perquè està dient que doncs, és una aberració, és una injustícia que està fent patir a molts milions de persones aquesta situació amb els pisos i d'altres realitats socials, però cal fer-hi alguna cosa. I el nostre projecte apunta que davant d'una situació de crisi així, una de les respostes és la gratuïtat, no? Que cadascú aporti el que pugui, que tothom ens hi arromanguem i que qui és, per exemple, el primer voluntari va ser un arquitecte de Barcelona que va dir, mira, jo fa 5 anys que estic a l'atur, però jo la meva experiència la porto. I el projecte aquest ens està dient, mirin, amb gratuïtat, cadascú aportant el que pot, doncs hi ha problemes que troben resposta.
Potser cal més visió social en el tema de l'habitatge, senyor Jorge. O
sí, a veure, és evident que tenim una problemàtica i aquesta problemàtica l'hem d'afrontar. El que jo em pregunto si aquesta responsabilitat a l'hora d'afrontar el problema l'hem de traslladar a empreses privades i l'administració pública o la societat en el seu conjunt no pot fer res més. Vull dir, perquè ara, evidentment, tot el focus l'estem posant amb les entitats financeres perquè tenen habitatges tancats i no utilitzats. Però jo hi torno a insistir, tenim un problema aquí important de solvència. N'estic absolutament convençut que molt de l'habitatge estaria disponible en el mercat a condicions de mercat, o sigui, a preus de mercat, si algú pogués garantir que, com a mínim, la preservació del valor patrimonial d'aquells immobles es manté. Ja no és treure un rendiment econòmic, sinó tots sabem els problemes que un pot tenir en el cas de situacions d'impagament i d'ocupacions il·legals.
Perquè també hi ha els problemes de, de les economies de molts propietaris que veuen dependre els seus ingressos en bona part d'aquests lloguers o del rendiment dels pisos.
I molta gent a títol individual té més d'un habitatge, que potser l'ha tingut per herència o simplement l'ha tingut perquè en una època havia pogut adquirir un altre immoble. I part de la seva renda disponible mensual prové d'aquests lloguers. Avui estem parlant d'habitatges, però també estem parlant de locals comercials o algun altre tipus d'immobles. Vull dir que és una qüestió econòmica de més calat i a vegades ens focalitzem molt en les entitats financeres com si elles tinguessin que executar política social i la política social depèn de l'administració i de tots nosaltres.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb Josep Jorge, que és director de l'empresa jubilarseencasa.com, també amb Carles Sant Martín, director delegat diocesà de Càritas al Bisbat de Lleida, i també amb Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i advocat. Senyor Puigdollers, volia dir una cosa més sobre això?
Sí, una mica insistint en el que es deia ara, no? És a dir, la normativa anterior a la llei actual de rendaments urbans, la reforma Borrell del 85, que era dels anys 40, ja preveia que els pisos, el preu del lloguer, es podria anar incrementant amb el cost de la vida. I aquest tant ho havia de fixar el govern. No ho va fer mai. I el problema va passant aquí. És a dir, estem arrossegant un problema històric de fa 50, 60 o més anys, que el preu de lloguer no variava. Aleshores, clar, el propietari no tenia cap interès en llogar perquè no li suportava cap benefici. I a partir d'aquí, quan l'economia dels anys 60 comença a canviar, es comencen a vendre pisos. És a dir, això és l'enfoc nou de l'economia. Tothom ha de ser propietari. I després ha vingut la bombolla, que ha sigut ja el colmo i l'escàndol. No tothom ha de ser propietari, sinó que a sobre vostè demani més crèdits per fer més coses de les que mai vostè havia pensat en fer. Només farà res més a tota la vida que tornar aquest crèdit.
En qualsevol cas,
ha sigut la part traïdora del sistema.
Clar, parlem d'un bé de primera necessitat, com és l'habitatge, una realitat que està garantida per llei, i aquí tenim una altra dada que escandalitza, no? Els 3,4 milions, gairebé 3 milions i mig de pisos buits a Espanya, segons revelava la setmana passada el diari The Guardian, i situa l'estat espanyol líder d'aquest rànquing a Europa. Clar, el problema és que, com deien vostès, hi ha pisos més o menys per tothom, però
no
arriben a tothom.
En canvi, en altres grans capitals europees hi ha més pisos de lloguer i la gent lloga i canvia de pis segons les seves circumstàncies personals o familiars.
Cal potenciar més el lloguer, potser?
Pot ser una solució.
El lloguer ve condicionat per quina garantia es pot donar. Quan un compra un habitatge i sol·licita un préstec hipotecari, l'entitat el que vol és que li tornin aquells diners. Per tant, una de les coses que li demana són ingressos i garanties addicionals. Però quan un propietari lloga un habitatge, també es preocupa de que aquell llogater tingui capacitat de pagar la renda i que li doni unes garanties. Quin és el problema? És que aquí, al final, hem construït un model sense una base d'habitatge social públic disponible per tothom. Progressivament, les administracions, per tal de poder-se autofinançar, han anat venent sòl públic, o habitatges públics, o immobles públics, com ara veiem amb tota la venda d'edificis de la Generalitat. Progressivament ens hem anat descapitalitzant. Cada vegada la societat té menys immobles que pot destinar d'usos públics a atendre aquelles necessitats socials. Evidentment, són problemes molt diferents, però aquí també hem de veure que, per exemple, molta gent molt jovent de Barcelona, que potser té treball i té capacitat econòmica, avui en dia tampoc pot viure a Barcelona. No és un problema nou d'avui, sinó és també de disponibilitat. Aleshores, sí que és cert que hi ha habitatges disponibles arreu, però no hi ha prous habitatges allà on la gent vol viure. De tal manera que també es creen fluxes d'immigració interna per tal d'intentar buscar un lloc on poder viure de forma accessible.
Carles Sant Martín, sobre aquesta qüestió dels pisos buits.
Al meu entendre, des de la perspectiva una mica que jo representaria, des de les entitats que dia a dia estem una mica obrint les portes a persones que són, diríem, com a el rebuig, no? El rebuig en el sentit de dir que van quedant al marge, que van quedant excloses, que van quedant marginalitzades. I això no s'atura, això és una constant avui per avui, i encara doncs preveiem que les situacions no aniran a millor, perquè hi ha tota una sèrie de col·lectius que des del moment en què diríem que hi hagi una represa econòmica, aquestes persones difícilment podran pujar en aquest carro, perquè ja hi eren abans de la crisi, aquest col·lectiu, i Càritas ja en el seu informe ho anava dient i ho ha anat denunciant, no? De com en temps de bonança doncs continuava creixent el grup de persones excloses, i això ja era abans i continuessin ara encara més. Al nostre entendre, creiem que falta encara una maduresa social, no? Creiem que el problema de l'habitatge, com d'altres problemes de l'exclusió, doncs necessitaria una maduresa social. Què volem dir amb això? Doncs miri, entre altres coses, hauria de donar un fruit, una capacitat de concertació social entre l'Estat, els partits polítics, les diferents entitats privades, empresarials. Al nostre entendre, creiem que encara no hi ha aquesta consciència de la gravetat del que està sent, i per això llavors al nostre entendre ho formulem així, no? Ens faltaria una maduresa social capaç de veure i dir, escolti, hi ha un problema social molt important. Si avui per avui les entitats, ho dic sincerament, les entitats de base que estan suportant un gran pes ajudant aquestes persones fessin un crac, escolti, és que no podríem sortir pel carrer, perquè hi hauria una problemàtica social molt i molt important. Al nostre entendre encara no hi ha aquesta visió global de les coses, i així anem.
Alguna cosa més, Xavier Puigdollers?
Sí, amb això, clar, aquest problema de l'habitatge abunda en altres problemes socials, no? O sigui, la gran concentració en les ciutats, el camp es va buidant i tothom va arribant a la ciutat. Ha de viure, ha de trobar treball, ha de trobar habitatge, ha de trobar formes de vida, ha de trobar sentit a la vida, situació migratòria, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, aquest és un més dintre de totes aquelles situacions de vida de les persones que pateixen el problema. És a dir, no és només l'habitatge, sinó és tot el que porta socialment.
I en tot això tenim una altra realitat, que és el drama dels desnonaments. Hi ha una entitat, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que ha fet una aportació social, pot ser més o menys opinable en les formes, però destapa un fons que és molt clar, no? La realitat de moltes persones desnonades a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Quina opinió tenen vostès de la feina feta per la PA, una entitat a la qual s'ha referit mossèn Sant Martín des de Lleida, perquè amb aquesta entitat han contactat, no?, per posar en marxa aquest projecte d'habitatges socials, però vaja, poden opinar tots tres. Senyor Jorge, per
aquí. Sí, bàsicament, a veure, és evident que a nivell individual tots nosaltres tenim uns drets i que és molt difícil alçar-los per sobre la globalitat. Necessites algú qui vehiculi tota aquesta protesta i aquesta angoixa que passa en moltes famílies per tal d'elevar-ho a públic i fer-ho extens a tothom. Jo crec que durant aquests 5 anys han fet una feina magnífica per aflorar un problema, uns drames particulars. El tema és quina solució tenim entre tots per poder plantejar aquests drames individuals que es produeixen. Carregar-ho sobre les entitats financeres? Sí, segur que una part de la resposta pot venir de les entitats financeres, però a la nostra administració, què és el que més pot fer? Perquè al final tot això són diners. Avui en dia no tenim diners, o hi ha uns diners orientats de forma molt concreta a atendre el pagament d'altres deutes a nivell global que les administracions tenen, i no queden recursos pel ciutadà. Evidentment, gràcies a Déu, les entitats socials estan fent un treball magnífic, i és cert, estan sostenint aquesta societat, aquesta fragilitat en què tots ens anem movent. El tema és si mesures com recaptar impostos de les entitats financeres pels pisos buits ajuda o no a solucionar aquest problema. Jo crec que és més un tema pressupostari de la Generalitat i més un element de notorietat que no pas un element efectiu.
Mossèn Carles Sant Martín?
La meva visió, doncs, és, sobretot a partir de la realitat de la relació amb la PA Lleida, i treballem bastant estretament, ells hi formen part del projecte. Jo, perquè els conec, doncs realment fan una tasca d'acolliment de famílies. A Lleida estan fent un seguiment de 600 famílies, que és realment un grup important. Cada setmana estan sent un referent en la seva porta oberta, persones que han trucat a d'altres portes i no han trobat resposta. La nostra visió de persones concretes anem veient com empodera a la gent, gent que arriba allí en una situació de desesperació, moltes vegades amb una revolta interior, doncs, fins i tot doncs, amb una actitud que podria ser en un principi agressiva, que es podria comprendre per la situació dramàtica que viuen. Des de la pas canalitza i s'empodera la gent, se vehicula, se li dona doncs, la capacitat de ser activistes, vehicula tot un seguit d'insatisfacció que, repeteixo, si no estés en la pas avui no sé què passarien totes aquestes famílies doncs, que realment arriben en una situació de desesperació i, al meu entendre, fan propostes de futur també i, per tant, ells pressionen. Algunes vegades doncs, potser hi ha algunes persones que no sortirem a manifestacions, però bé, no solament fan manifestacions. En el dia a dia jo convidaria a tensar-se a una de les seves assemblees i veure què s'està collent allí i realment, en aquest sentit, doncs, una valoració molt positiva.
I senyor Puigdollers.
Sí, jo crec que ha donat veu públicament a un problema que era privat i que es vivia en el silenci. No? Per tant, això crec que és molt positiu. Per altra banda, el fer-ho públic ha donat l'oportunitat de la reflexió general, que surti a la premsa, que es parli, i el provocar solucions. Per una banda estan les entitats financeres. Aquí hi ha un problema financer. Vull dir, però per altra banda estan les administracions, el legislatiu. És a dir, s'han de modificar les lleis i algú ha de pressionar perquè això es faci. Vol dir que també falla per una altra banda les reaccions que les lleis s'han d'anar modificant, actuant i posant al dia. No? I ha ajudat molt en aquest sentit.
Avui en el Mirador de l'Actualitat recordem que ens acompanya en Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i advocat, també Josep Jorge, director de l'empresa jubilarseencasa.com i Carles Sant Martín, des de Lleida. Carles Sant Martín és el delegat diocesà d'Acció Caritativa del Bisbat de Lleida i també responsable del programa d'habitatges socials a Lleida amb pisos que s'estan ja començant a construir aquesta mateixa setmana precisament a l'antic seminari de Lleida. Bé, s'atrevirien ja per anar acabant, senyors, a proposar algunes mesures que es podrien prendre des de l'administració pública o des de la societat civil per ajudar a acabar amb el problema de la manca d'accés a l'habitatge, a banda del que va anunciar abans d'ahir la Generalitat, que podria ser una mesura davant la qual podem ser més o menys crítics, però n'hi ha d'altres, segur. Potser que es poden posar en marxa, se'ls acut alguna.
Mira,
mossèn Sant Martín, perdó.
No, una primera, des de Càritas insisteix això, mentre no es posi doncs, com a prioritat al centre la persona, és un principi teòric però fonamental i de conseqüències concretes, doncs no anirem bé. Quan es posa al centre l'especulació, el guany, etc., doncs dona el resultat que dona. No? Per tant, aleshores, entenem que des d'aquí convindria, encara, no està per fer, entenem, un gran pacte, diríem, de concertació social, no? Que prengués consciència de temes com la qüestió doncs, de l'habitatge, però també la qüestió de l'atur, de noves alternatives, de promocionar doncs, altres maneres de fer que estan sortint en la societat. Per exemple, a Lleida s'està constituint doncs, un nou banc de temps que en d'altres llocs està funcionant, està sent una resposta, mesures també com el cohousing de les vivendes en cooperació, col·laboració. És a dir, que tot això vehiculant també amb els sectors que estan prenent, són actius i estan proposant altres models socials, jo entenc que encara no hi ha aquest gran pacte, aquesta voluntat de seure tots i de dir, escolti, vostès què proposen? I entre tots escoltar-se, creiem que aquesta podria ser una bona proposta. No?
Sí, jo més enllà de simplement canviar els comportaments de la societat, que és un objectiu molt lloable, però també molt ambiciós, aniria a temes molt més concrets. No tenim un problema de disponibilitat, hi ha habitatge suficient per tothom, tenim un problema de solvència i aquesta solvència ha d'anar acompanyada per unes garanties. Algú ha de cobrir en el cas de que algú no pugui pagar un habitatge. Si decidim que entre tots aquesta cobertura l'ha de donar la societat, hem d'impulsar figures com l'aval lloguer, que ja existeix i que ja té la Generalitat, per tal de donar cobertura a aquells impagaments que algú pugui patir en un moment donat a la vida, per tal de que, com a mínim, no hi hagi una pèrdua patrimonial per a aquell que té aquell immoble. Jo crec que amb elements de cobertura, més que amb elements impositius com aquest impost que es vol plantejar, aconseguiríem un major nivell d'eficàcia per tal de poder assegurar que cada persona pugui crear un entorn familiar en el seu habitatge.
Senyor Puigdollers.
Jo faig meva les altres propostes, no? Però afegiria també alguna modificació legislativa. La llei hipotecària ha de canviar, la llei d'enjudiciament civil ha de canviar i les lleis d'impostos han de canviar. És a dir, que realment el propi pis pugui servir com a aval de la compra, si és que l'ha de comprar. Ha d'haver incentius suficients fiscalment perquè puguin haver-hi pisos de lloguer i que es pugui modificar segons preu de mercat, a part de pisos socials per rentes, etc. I el que no pot ser que els interessos que s'hagin de pagar per la compra o pel deute siguin el doble, el triple, el quàdruple del realment que sigui interès normal en el mercat. No? És a dir, que el que compri, el que no té sentit, que el que compri un pis acabi realment pagant 3 pisos. Això no té sentit, perquè si no pot pagar al final un, molt menys seran els 3. Per tant, aquí alguna cosa falla legislativament, i això és el que hauria de canviar.
Ara acomiadem ja mossèn Carles Sant Martín, que ens ha acompanyat des de Lleida. Agraïm a COPE Lleida la sessió de l'estudi, gràcies a la qual ha estat possible una bona qualitat de so avui des de Lleida amb Carles Sant Martín. Ens ha dit que menys 5 havíem de tallar, per tant, moltíssimes gràcies, mossèn Sant Martín, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I felicitats per aquesta iniciativa, que vagi, vaja, que sigui molt profitós en tots els sentits.
D'acord, d'acord, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, encara amb Xavier Puigdollers i també amb Josep Jorge, ha parlat mossèn Sant Martín d'un gran pacte de concertació social. Entre les moltes mesures, això d'assolir un pacte sempre és difícil. M'imagino que es diu fàcilment, però assolir-lo és una altra cosa.
Realment, quan va començar la crisi ja fa uns anys, semblava que ens abocàvem a una nova societat, a un nou pacte econòmic i forma de viure. A mesura que va passant el temps, sembla que tot condueix a retornar a les formes antigues, però encara pitjor, incrementades les diferències econòmiques de la societat. I realment jo m'apuntaria a la proposta aquesta, de dir que a veure si poguéssim fer un pacte general de canvi de valors a la societat i que quedés tot més repartit.
Senyor Jorge, encara.
Sí, simplement això, per mi recalcar la part important del valor patrimonial que tenen els immobles. I aleshores mirem-nos cada un de nosaltres com una part del nostre estalvi. Tenim nivells de propietat al voltant del 75-80% de la població. Vull dir que del 75 al 80% de la població són propietaris d'un habitatge i gran part dels seus estalvis han estat vinculats allà. Vull dir que hem de pensar també en poder protegir el patrimoni de les famílies que amb molt d'esforç i amb situacions complicades han intentat preservar per tal de poder-li donar un valor futur.
Moltes gràcies, Josep Jorge, i també Xavier Puigdollers, igual que Carles Sant Martín, que ja hem acomiadat, per la seva participació avui en el Mirador de l'Actualitat, on hem parlat dels pisos buits i de la injustícia relacionada amb l'habitatge, amb Espanya, que lidera el rànquing de pisos buits amb gairebé 3 milions i mig. Que vagi molt bé i fins una propera ocasió. Bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia.
A 3 minuts de les 9, ara fem una pausa i de seguida ve la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb la Mercè Raga i la Sara Cruz, l'hora del consumidor i altres propostes fins a les 10. No us les perdeu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanyen l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquest any a Càritas Diocesana de Barcelona complim 70 anys acollint i acompanyant les persones. Celebra-ho amb nosaltres visitant l'exposició Càritas, un no per ningú, 70 anys, al Palau Robert de Barcelona, a la Sala Cotxeres. Vine a veure'ns del 3 de març al 27 d'abril. Per més informació, pots consultar la nostra web www.caritasbcn.org.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aconsegueix amb La Vanguardia el joc nou de wok i planxa a la pedra hispano-suïta. Cuina verdures, pasta, arròs, carn o peix gairebé sense oli gràcies a la resistent triple capa antiadherent granit. Et deixaran de pedra. Aquest diumenge a la cartilla i emporta't el joc de wok i planxa gratis només amb La Vanguardia.
Són les